La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Vila-real.
Molt bon dia a totes i tots. 3 de maig i avui, com sempre en esta casa, dilluns se parla de l'agricultura, de la nostra citricultura. Bueno, pues cal dir que els horts s'estan venent molt, molt baratos i això fa que s'aniven i que n'hi hagin inversors que estan interessats en comprar les terres que actualment estan produint-nos taronja. Per a plantar, no ho sabem. Igual deixen de plantar-se coses i es comencen a fer-les servir de lo que diuen energies límpies. Ara sí, els presento als meus companys, Víctor Manuel Rubio Poveda, molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
I Maria Ventura López, bon dia.
Bon dia a tots i totes.
Pues com vos deia, resulta que avui la terra, on s'ha viscut molts i molts anys de lo que era el motor econòmic, així en esta zona, la província de Castelló, que és el que més coneixem, diuen que ja no val cap perra.
Sí, i vegem, no?, des de fa temps que l'agricultura està sent difícil, no? Cada volta vegem més horts abandonats, però és veritat que la terra ara mateix no dona la rentabilitat que donava abans, no, Susana?
Veurem, tenim un matí carregat de coses d'agricultura, eh? És dir, durant el matí anirem un poc desgranant el perquè d'estos preus tan baixos en aquest moment a l'hora de vendre terrenys. Però, bueno, que una notícia que també ens ha, no té res que veure en el tema que estem parlant, però hi ha una última hora i és que Isabel Bonig confirma que no es presenta a la reelecció com a presidenta del Partit Popular de la Comunitat Valenciana i que el dijous de la propera setmana es celebrarà és dir, una convocatòria per al pròxim congrés regional del partit.
Serà
aquest dijous quan s'anunciarà quan serà aquesta convocatòria. Això estava cantat, ja ho teníem tot el món clar. Jo pense que en aquest moment quan tots els partits aposten més per una figura femenina, el Partit Popular i la Comunitat Valenciana, en teoria el que va a posar és una figura masculina, és el de Alacant, no me'n recordo ara del nom, però bueno,
és el president de la Diputació d'Alacant, el que més més postulació té, no?, per ser el pròxim
més recolzament,
no? Sí, també es va barallar el nom de l'alcalde d'Ayora, però que s'ha deixat com a banda, no, Susana? I bé, també són moltes les veus que fiquen a Toni Cantó davant d'aquesta, de les llistes del Partit Popular, bé, diguem, per a presidir el Partit Popular a la Comunitat Valenciana. No sé si finalment s'arriscaran des de Gènova a fer aquest moviment, no? I si finalment hi és el d'Alacant.
Sí, en este cas el meu any, jo vaig veure també una via que me va indicar que no seria Toni Cantó el que vindria, perquè a Toni Cantó possiblement se li doni algun tipus de càrrec en Madrid, d'estos que no són votats sinó que són posats, imposats, no? Per una altra volta, també vull que donar-li el seu lloc a María la Jabalina, esta persona que va néixer avui, va viure al Port de Sagunt, i quan va esclatar la Guerra Civil era una xica de 19 anys i des de ben jove va ser militant anarquista, i en 1938 se'n va anar al front i la van ferir poques dies després. Quan va acabar la guerra la van acusar d'uns crims que no havia comès i la van afusellar. Ni d'uns ni d'altres, sempre acaben les coses igual. Per tant, també hem de recordar que a l'hora de barallar-se els polítics, que pensen que després de lo que ells parlen en un senat, i simplement és una baralla de dialèctica, pot acabar de formes molt lletges. Ho dic perquè ahir la campanya en Madrid va arribar a uns límits en què jo veig que la cosa està... que tinc unes ganes, vaja, de que s'acabe.
Sí, avui afortunadament ja estem en ese dia de reflexió, no?, en l'antesala del que serà demà la gran festa de la democràcia.
Bueno.
Sí, i ja el que em preocupa a mi més, Susana, és que tots diuen que en funció dels resultats estarem més abocats a unes eleccions generals, i esperem que no siga així, no?, perquè tornar una altra volta a votar, si fa poc que hem anat ja... seria ja com un suplici, no? No crec, que espere que no siga així. No?
Jo tinc la sensació de que no han parat de votar des de les últimes eleccions.
Exacte, sí, això també, això a banda.
Increïble. El València Club de Futbol destitueix a Javi Gracia.
Sí, faltan 4 jornades. Estan a 6 punts del descenso.
És dir, això va ser després de la derrota contra el Barça, per lo que diuen, no?
Bueno, ja ve de molt de temps. L'únic que hasta ara no s'han atrevit.
Vale, però el Villarreal ha guanyat, no?
El Villarreal 1-0, torna a estar en llocs de UEFA Europa League, però bueno, falten 3 dies, 8 hores i 50 i pico minuts per al partit clau, que hi ha una mica i me fa... No estigues tot el rato mirant quan falta, que si no te fa l'alterno.
Fija't que... Avui, este matí, estàvem parlant en el meu millor de bon matí, fent-nos el cafè, i me diu que avui és dia de reflexió, avui no us podeu parlar de política, i jo dic, a veure, espera, que on se vota és en la Comunitat de Madrid, i dic, uf, clar, i és perquè estem tot el món massa imbuït per lo que ens passa, per això que parlarem, falta menys 53 segons, ¿vale? És dir, pues, si tu en estàs en aquesta dinàmica, Maria i jo també estem en l'altra dinàmica, perquè després de lo que passa en Madrid, pues anem a treballar el comptador a zero, no, Maria?
Sí, sí.
Però bueno, crec que la notícia futbolística d'ahir és que comença el camí per a la triple final espanyola, perquè el Barça femení va eliminar el París guanyant 2-1 en 2 gols de Mertens, la final el 16 de maig en Göteborg contra el Chelsea, i clar, si el Madrid se classifica el dimecres i el Villarreal el dijous, Espanya, per primera volta en la seva història, tindrà un representant espanyol en cada una de les 3 finals que organitza la UEFA. O sigui, en la Champions, en la UEFA i en la Champions de xiques. Només ho ha aconseguit Alemanya en un any, això.
En fi, més notícies tenim d'esports?
I després, 2 manifestacions, una prou curiosa, l'altra prou important, la d'Old Trafford. Se va suspendre el Liverpool, Man United-Liverpool, perquè els aficionats fins i tot ja van entrar dins de l'estadi, dins del terreny de joc. I després una curiosa en Suècia, els aficionats de l'AIK, que clar, diuen, si no podem anar al camp de futbol, però sí podem anar al centre comercial, i van anar tots al centre comercial i se van ficar allí en les banderes i les bufandes a animar al seu equip.
Passem a les notícies?
Passem.
Ala,
sí,
pues, Maria.
Parlem de les xifres. Ja sabem que avui dilluns són bastant escuetes. La Comunitat Valenciana ha notificat 114 casos nous de coronavirus confirmats i 24 a Castelló. Serà aquesta vesprada quan ho donen més desgranats. Parlem ara del pla de vacunació, perquè la Conselleria de Sanitat ha començat aquest dilluns la vacunació contra el Covid a les persones amb edats compreses entre els 69 i 66 anys i s'estendrà diverses setmanes. Susana, passem a parlar, pues, si tens alguna notícia de caràcter autonòmic que destacar, a part de la que ja hem comentat, no, del síndic del Partit Popular, Isabel Bonich, que ja deixa, diguem, la seua, no, la seua representació en mans de Gènova. Parlem ara de la Diputació de Castelló, perquè, Susana, la institució provincial i la Federació Provincial de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica, COCEMBE, han establit les bases per a impulsar el turisme inclusiu a la província a través d'un conveni entre totes dues entitats. M'ha aparegut una notícia, la veritat, que meravellosa, no?, perquè tot el món tenim dret a fer turisme, no?, sobretot en aquesta província.
Uh-huh. I tant.
Ara parlem a nivell local. Primer anem a Almassora, perquè la Junta de Govern de l'Ajuntament aprovarà aquest dilluns l'expedient d'adjudicació de les obres del Col·legi Santa Quitèria i l'inici de la construcció del centre educatiu està previst per al mes de juny, després de la signatura de l'acta de replanteig. O sigui que, enhorabona, no?, també per a l'Ajuntament d'Almassora, que a poc a poquet s'estan veient les noves infraestructures educatives. I ara ja sí, passem a les notícies de Vila-real. La primera és que Joventut reprèn la Fira de l'Estudiant per a facilitar als joves l'elecció de la seva trajectòria professional amb un format en línia adaptat a les actuals circumstàncies. La primera Fira de l'Estudiant de Vila-real es celebrarà del 10 al 14 de maig i compta ja amb mig centenar d'estants confirmats i 4 ponències professionals. L'idea era que l'any passat s'haguera fet a la primera edició d'aquesta fira, però per culpa del Covid-19 no es va poder realitzar, no? Però afortunadament enguany sí que ho podrem fer, Susana.
Uh-huh. És una molt bona notícia. Eh?
També bona notícia que les biblioteques de Vila-real reobriran íntegrament les seues portes amb la limitació d'aforament al 75% i tots els protocols de prevenció de la Covid-19 dilluns que ve. També es treballa en la reobertura d'una sala d'estudi en la BUC a partir de la setmana següent. Ja sabem que estem quasi damunt dels exàmens finals, no? I són molts els joves que volen s'encontren més còmodes, no?, estudiant en les biblioteques. Doncs bé, es replantejarà, no?, perquè es pugui obrir aquesta sala d'estudi. Després parlem del Pla Resistir, perquè Vila-real obri un segon Pla Resistir i amplia les ajudes directes a 18 activitats econòmiques amb 600.000 euros.
Mm-hmm.
I per últim, parlem de la piscina Aigua Salut, que sumarà noves activitats relacionades amb la salut i l'esport per a consolidar-se com un centre referent en teràpies aquàtiques. El Servei Municipal d'Esport ha dissenyat una nova planificació en aquesta nova fase de reactivació de la programació esportiva, complint, ja sabeu, amb totes les restriccions i mesures del Consell per la pandèmia, que inclou l'ampliació de l'oferta d'activitats dirigides en la piscina Aigua Salut. Tenen aquesta i més informacions, ja saben, en la nostra pàgina web www.radiovilareal.es.
Mireu, este matí he sentit una cosa que m'ha llamat poderosament l'atenció, i és que s'ha subhastat la fitxa policial de Manson. Sí, senyor, sí. És dir, la fitxa policial de Charles Manson, n'hi havia tot tipus de detalls escabrosos dels crims que havia comès, inclús dos huelles dactilars. Sabeu quan han pagat per esta fitxa policial?
Milions, suposo, no?
Bueno, milions no.
Milions no, menys. Víctor està que no ho sap.
80.000 euros.
80.000 euros, bé.
I dic jo, no sé, vosaltres penseu, per a què vol tindre una persona esta fitxa policial d'este ser tan raro, no?
Perquè jo crec que al fi i al cap es comercialitza tot, no? I hi ha, diguem, molts friquis de totes aquestes, de tot tipus, no? De tipologia que segueixen, no?, aquest tipus de compravenda.
Una persona que va arribar a crear una família. Era la família Manson, i que esta família es comença a formar-se, després estan ells ja sent una persona, un exconvicte, era algú que ja havia fet aquest tipus de fechories i de fets raros, i té la capacitat de crear una família de que assassinen el nom d'ell i de més. Bueno, al final li ho atribueixen tot a ell, però s'ha venut avui, eh? Que ha sigut, ens hem enterat de la quantitat avui, 80.000 euros. En fi, una curiositat que m'ha vingut a mi al cap i que era una cosa que sempre em preguntaré, com se pot endiosar a un ser, eh? Tant per bé com per roïn, com se pot endiosar a un fet. Una estoneta de publicitat i passem al primer convidat.
Estás a la 92.2 FM.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
En carnicerías, embutidos Flor, nuestros clientes son lo más importante. Y en estos momentos difíciles, queremos apoyarte y agradecerte tu fidelidad. Por ello, en Carnicerías Flor ponemos en marcha dos superofertas. Lote de productos curados Flor a 6 euros el kilo. Y lote de productos curados Flor Casa Vivas a 8 euros el kilo. Oferta válida hasta fin de existencias. Embutidos Flor. Lo natural es sano.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica de confianza en Villarreal. Somos especialistas en ortodoncia invisible, implantes y estética dental. Diseñamos tu sonrisa y financiamos tu tratamiento. También trabajamos con compañías de seguro. Visítanos en la calle Pérez Gil de Villarreal. Conócenos en nuestra web clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048 y pide cita. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
No hay atajos para lograr que las ideas innovadoras se hagan realidad. Por eso hemos creado el nuevo Hyundai Kona. Por fin, un SUV con la última tecnología ya es accesible a todo el mundo. Descubre la nueva gama Hyundai Kona y benefíciate de sus condiciones y descuentos especiales. Más información en Hyundai.es. Mobi Corea, tu concesionario oficial Hyundai en Castellón y Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO. Llévate dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
De bohemia y de ilusión, yo no me doy a la razón. Tú como que olvidaste de eso. Busco y no encuentro una explicación, solo la desilusión de que falsos fueron tus besos. Yo ya no sé cómo olvidarte. Arrancarte de mi adentro desde que te marchaste mi vida un tormento. Ya no quiero recordar.
Avui és dilluns i com cada dilluns anem a parlar d'agricultura, en este cas, anem a parlar amb la corporació de caràcter públic de la comunitat de regants de Vila-real, en el seu secretari, Manuel Robert. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Estem parlant avui amb vostè perquè divendres a les 7:30 de la vespre rebien una concessió d'una de les medalles de la ciutat de les tres que se van donar.
Així és.
Mire, jo he començat dient que la comunitat de regants és una corporació de caràcter públic.
Sí, mira, la comunitat de regants té 151 anys d'existència. Se va fundar, se va constituir en arreglo a la primera llei d'aigües. La primera llei d'aigües obligava a les agrupacions, als sindicats, a la Junta d'Aigües en concret, en el cas de Vila-real, que formava el que administrava les aigües de la zona regable entonces, avui la zona regable Vila-real, Alqueries i una franja de Borriana, en aquell moment Vila-real, i més o menys el dret, sí o no, perquè n'hi haven controvèrsies i de més, d'eixa franja de Borriana. Eixa obligació pues, era degut a la primera llei d'aigües i obligava a constituir-se legalment i ses agrupacions.
Mire, en el 2019 vostès reben una distinció, un homenatge per complir 150 anys.
Sí, el 1869 s'aproven les ordenances i el 1 de gener de 1870 se constituïssen els primers sindicats i jurar de rex.
Mire, jo tinc així un apunt que m'han passat i on diu que el 15 de novembre se va ratificar un acord per el governador que durant 745 anys s'ha administrat les aigües del riu Millars per concessió de Jaume I.
Efectivament, la concessió de Jaume I no existís un document específic, però sí existissin el document genèric de la concessió de les aigües en la Carta Pobla i després existissin una sèrie de confirmacions per part dels reis, de tots els reis que al llarg de la història han continuat, en la que fan menció específica d'aquesta concessió a la zona regable. Des de 1347 i sa concessió està tassa o regular en 14 sisantaves parts del riu. És la sentència arbitral i ese repartiment se fa entre les poblacions de Vila-real, Castelló, Vila-real, Almassora i Borriana. Dins de Borriana pues, també sempre ha estat una part a Nules. I ses 14 sisantaves parts ha sigut el baremo fonamental hasta el principis del 80 del segle passat, que ja les concessions se regulen d'una altra forma. N'hi ha un volumen d'aigua que se destina a cada una d'aquestes comunitats de forma anual. En concret, en el cas de Vila-real, són 15.800.000 metres cúbics el dret d'aigües del Millars cada un dels anys.
Sí, mire, així me diu que en Vila-real està dividida en tres zones o el que vostès tenen per a poder distribuir aquesta aigua, que és Solades, Carinyena i Cap de Terme.
Sí, són tres zones històriques, podem dir, des de sempre, que n'hi ha documentació escrita d'aquestes diferents partides. Podríem dir, o podem afegir a aquestes tres zones, la zona de Vintens. Vintens és la franja que comentava antes de Borriana, que té dret de regadiu de la comunitat de regants de Vila-real a fecha d'avui.
En este document que jo tinc així davant de mi, me diu que aquestes tres zones compten alrededor en 5.000 comuneros.
Sí,
que se denominen minifundistes.
Són comuneros, és soci, és propietari, és partícip, és el hereter, ¿no? El propietari de les finques que tenen dret a utilitzar aquestes aigües. I aquest número de comuneros ha estat per dalt d'aquesta xifra. Ara pareix que la tendència pues, siga disminuir perquè pareix que n'hi hagi una concentració en alguns propietaris, en menys propietaris i en més superfície. Mm. El xicotico propietari, pues, tots sabem la situació de l'agricultura en aquestes condicions que no és rentable, entonces està canviant la propietat del comunero.
Sí, mire, jo després si vol abordem aquest tema, però si vol continuem un poc en el que ha sigut la trajectòria. Així me diu que en segle i mig d'existència han hagut 22 presidents, més de 150 síndics, més de 200 treballadors, més de 1.000 peons i operaris i uns 2.000 comuneros de mitja, em diu així.
Bueno, la mitja probablement siga més, siga més d'aixòs. Des de 1850, quan l'inici de la citricultura del taronger, pues, el regadiu se va fer molt més important, més necessari. Era més terra i més necessitat d'aigua país i cultiu. El que comentes dels presidents, pues, cada 4 anys, des de 1869, perquè així ho prevenen les ordenances, s'efectuen les eleccions per membres tant del sindicat, que són 9 membres els que s'elegeixen cada 4 anys, i del jurat de recs. La estructura bàsica de la comunitat és una assemblea, que és el poder legislatiu, un sindicat de recs, que és el poder executiu, i un poder judicial, que és el jurat de recs. I això són tota la estructura d'una comunitat de regants des de sempre.
I s'ha donat la peculiaritat de que hagi repetit més d'una volta un president?
Sí. Han hagut presidents que han repetit 3 i 4 legislatures. I una curiositat que ara me ve al cap i que és pues, també demostra en cada època el que passava, és que durant la Guerra Civil, a l'inici de la Guerra Civil, pues, la comunitat va ser confiscada, per dir-ho així, no? Se va llevar el president que n'hi havia i ficar un president a dit per l'altra part. Això quan se va acabar la guerra se va restituir, inclús se va restituir a tots els empleats que s'havien
sí,
apartat.
Sí, en aquest cas dones compte que el que és aquest òrgan, que és tan important per a regular un bé tan que no se pot prescindir com és l'aigua. Així el que em diu és que en ocasions el pes econòmic de la comunitat ha sigut fonamental per a l'evolució de la nostra ciutat i també va arribar a aquest poder com era la comunitat de regants. Han existit èpoques molt dures, com vostè havia dit, han existit guerres, la Guerra Civil Espanyola, les guerres, me referia a les mundials.
La carlista.
Exacte, la carlista. I tal i com recorda també, els béns sindicals van ser incautats, que era el que vostè sí. M'acaba de dir. Però que després s'ha tornat a reprendre i s'assemblea.
Sí, la comunitat ha perdurat d'una forma o altra des de la seva fundació.
En aquest cas, fins i tot quan imposaven el president, els que no ho tenien massa clar havien d'exiliar-se i tot en aquell moment.
Sí.
O sigui que és un càrrec de molta responsabilitat per a la gent que no conega el que és aquest càrrec, el que comporta. I li dic de responsabilitat i que té molt a veure en el futur que tenen, perquè gràcies a aquestes millores s'ha aconseguit de reduir un consum d'aigua en un 30% en els últims 20 anys.
Tots els sindicats pues, el que han buscat és millorar l'ús de l'aigua. En anteriors legislatures, en els sindicats de fa més anys, pues, el que se buscava era primera que mantindre el aprofitament, el dret, velar per ixa ixa aigua que baixa del riu, perquè si bona, no n'hi ha ningú.
Clar, és que imagines, jo sóc una persona que té una parcel·la que dins de totes les fanecaes que n'hi han dins de la província, i jo estic a expenses de que a mi m'aplegue per dret, que jo no tinga ninguna, vostès garantitzen que els arribi l'aigua a tots.
Sí, bueno, la comunitat de Reans són, la formen unes 25.000 fanecades. Mm-hmm. Si en temps anteriors s'han arribat fins a 31.000, però l'expansió urbanística i demés pues, ha reduït, i l'expansió de la ciutat, tant de Vila-real com d'Alqueries, pues, ha anat limitant això. Ixa superfície és la que té drets, en el cas d'Ostre, de les aigües del Millars. Aigües superficials, aigües que són fàcils de tindre, perquè tenim la conducció de sempre, no tenim necessitat de recurrir als pous, perquè els aqüífers al final també s'alimenten una bona part de lo que és el riu. Mm. El riu, la gent no sap la importància que ha tingut i que té i que tindrà en el futur per la nostra població, per la nostra zona, perquè són un volumen molt alt d'aigües que avui se utilitzen per al regadiu, però que en el futur podrien utilitzar-se per altres usos. Des de la Carta Pobla, o des de en el cas més recent de la nostra comunitat, des de la quan se creen les ordenances, l'article primer nostre ja diu que les aigües són per a la població, i n'hi ha un ordre de preferència sempre, que són l'abastiment, l'ús humà, el regadiu, l'industrial, o n'hi ha centrals també que se tenen en el riu, en el tramo del riu. Bon, tot això tot està regulat, i els usos. I en el futur, aquesta concessió de Vila-real se podria utilitzar per altres usos. Avui són el regadiu, però en el futur podrien ser d'abastiment o d'ús industrial, però és mantindre, una de les obligacions del sindicat és mantindre aquest aprofitament, aquesta concessió.
El que em deia en una també de les frases que he tret de l'article és que és un temps, en aquest sentit ho parlava el que és el president, dia que és un temps de sostenibilitat, d'eficiència energètica i d'utilització d'energies renovables, com bé vostè diu que pot ser en un futur, i aplicació de productes respectuosos en el mig ambient. Per què? Perquè, clar, ara en l'aigua també van productes, no?
Sí, des de la implantació, des de la modernització que se va fer a partir dels anys de l'any 2000, pues
la modernització està parlant vostè de lo que és el sistema de goteig, no?
Eso es. Això implica pues el que tinguem que fertilitzar, que aportar nutrients a les plantes. I aquesta aportació se té que fer, i cada vegada més, perquè la societat ho reclama, pues de forma més precisa, menys contaminant. Al final és tot un avantatge, no?, que se té. I en l'aspecte també del goteig, lo que l'inconvenient que ha añadit a lo que primer teníem era l'ús que tenim que fer de l'energia. Ahí també la comunitat té que ser més eficient en no gastar tanta energia en fer que el regadiu puga ser a unes hores diferents, que si poguera ser o s'haguera pensat en el seu moment fa 20 anys que aquest regadiu fora més de pressió, perquè per diferent quota se podia haver anat a buscar el regadiu d'una pressió natural. Avui aquesta quota no està ben, però se podria hasta inclús mirar perquè en altres comunitats, en altres poblacions, no se té que fer tanta impulsió elèctrica, sinó tenen una cota, una derivació que els proporciona ja pressió que no tenen que donar-ne tant de forma elèctrica. En la comunitat històricament, quan se van fer les sequies, ja se pensava en aquestes curves de nivell, ja se buscava l'aigua que poguera anar.
Eficiència energètica.
Sí, total, total. Avui, quan se van fer, en lo millor, les bases i demés, pues no se va pensar molt en col·locar les bases en un punt o si la toma podia ser des de la sud o tal, però això pues, en el futur se tindrà que anar mirant per ser més sostenibles en tots aquests aspectes.
Sí, li dic en el futur perquè vostès van a jugar en este futur, tindran una importància grandíssima perquè, disculpe, els pròxims enfrontaments que vindran seran per el domini de qui té l'aigua. I vostè ho sap.
Sí, ho sabem tots, no? Que l'aigua ha tingut històricament una importància bàsica. Vila-real no s'haguera fundat i les alqueries no haguera continuat si no se recibien i ses aigües del Millars.
Clar.
Per mig de les asèquies i les files s'arribava l'aigua a tots els punts. En el futur, pues, l'aigua, en cas que ara siga molt fàcil obrir un grifo o traure-la d'altres llocs, seguirà tenint aquesta importància o més, perquè se destina a altres usos també bàsics, no? per a la població, hasta inclús ús recreatiu. Però el regadiu en el tema agrícola és també fonamental. Sempre se parla, i ara últimament també més encara, per donar-li la importància que pareixia que estava perdent, de dir, no, pues el regadiu no, l'agricultura no, pues sí, l'agricultura és sector estratègic, poden canviar en el futur el tipus de cultiu, però el que no canvia és que el regadiu proporciona a l'agricultura pues, un 6 vegades més productivitat que si no se té
aigua. Totes les cultures ens ho han ensenyat, els que estaven a la vora del riu, o sigui, era on s'instal·laven, on se posaven.
Sí, correcte.
Mire, per lo que parla de l'agricultura, si algo mos ha ensenyat aquesta pandèmia és que així no ens haguera falta de menjar, perquè no estàvem, mos faltaven mascarilles, mos faltaven respiradors, perquè ens havíem acostumat que portaren de fora. Així teníem menjar, així en la plana som rics en això i és gràcies a que tenim aigua i gràcies a que tenim agricultura.
El nostre president, en el discurs que fa, el nostre president Pasqual Broch, va fer una al·lusió a això, que la pandèmia pues, mos ha fet canviar, te fa pensar les coses d'una altra forma i bueno, veus que al final n'hi ha que diversificar, no? I mantindre tot allò que es aporta a la societat pues, un benestar o aporta un rendiment.
És que és la font de la vida, no en té ni una altra. Mire, per això vaig a fer-li una pregunta i pues, vull que me doni el seu punt de vista. Mire, des de farà aproximadament un mes, així en esta casa se publicita una empresa que el que fa és brindar als propietaris dels solars pues el canviar ixa agricultura per unes plaques solars i donar-los un rendiment o bé per mig d'alquiler o bé comprant les parcel·les. Vostè què opina de tot això?
Bueno, te pots pensar, no?, que nosaltres en el sector pensem en tindre una organització del territori, no? La comunitat és una zona regable, és una zona delimitada. Perquè les coses se feren bé, té que haver zones diverses, tot ha d'existir, totes és important, però el que no se pot és, a lo millor, mesclar-ho tot. Perquè entonces, bé, ja va ser un pas, personalment, pense, un pas arrere, quan la creació d'espais. Espais donaven les opcions a agrupar-se i a fer un territori diferent dins d'un altre territori que ja estava. Al final n'hi ha que organitzar-se un poc i pensar en que n'hi ha zones que tenen una concessió, que tenen un valor, que tenen una,
sí, vostè se referia importància al boom immobiliari que va neure, sí. I que va, jo recordo un dels constructors que em va dir: tinc que arrencar uns tarongers que donen unes tarongers tan bones que me fa llàstima, sí, quan ho arrenque.
Bueno, però ahí també passa que, bueno, les persones el van per davant de, s'adelanten a les coses per el, no sé, un cert recel, no? El anar canviant. Bueno, pues no, les coses no se poden fer d'aquesta forma, n'hi ha que ser més organitzats, no? I si se té una concessió en unes terres que n'hi hauran en altres zones, inclús de Vila-real, que no tenen aquests drets o que no poden, no fa falta que se protegisquen, pues, vale, se pot mirar en altres. Lo que no podem és en zones que ja necessiten una protecció, no només per el tema de rendiment econòmic, sinó de mitjà ambiental, o zones històriques, o zones pròximes, o zones que te proporcionen una,
sí,
un altre tipus d'activitat.
Vostès se plantegen el fet de fer zones protegides per a que no avance estos terrenos que aniran canviant l'agricultura per la... bueno, per un rendiment, diuen, de tindre energia?
A veure, és un poc el que torna a repetir, organitzar-se, no fer les coses de forma...
Clar, però mire, jo li dic, mentre vostès s'organitzen, per l'altra banda, sí, avancen. Sí. I sap el que ocorris? Que quan a un llaurador, després de tot el que estan passant en el cotonet i tot este... els últims problemes que estan veient la citicultura, que ens invadixen molt productes de fora, que no passen els mateixos controls que els d'ací, li arriben i li diuen, mire, pues l'alquile o li compre, al final el llaurador el que diu, pues mira, ja no tinc ganes de patir més. Vostè l'entén?
En última instància se podria entendre, perquè és la desesperació ja, és perdre tota la fe en algo que s'ha estat fent així, pues, tota la vida, no? És territori que sempre s'ha dedicat a això de diferents formes, i inclús en l'agricultura també se modernitzarà, també canviarà, també va a evolucionar de cara a uns altres temps. Això és un poc la idea que n'hi ha que veure, que no és que està tot perdut i tinguem que... jo recordo que farà, pues, a finals del segle passat, ja se pensava que si la nostra zona, tot el litoral este, fora la com diuen, com en Estats Units, no? Que era una, sí, part la Califòrnia o la,
sí,
la zona d'Orlanda,
ens veiem
a Florida, la,
sí,
Florida,
sí,
de,
es veiem los vigilantes de la playa i tot, sí, allò, sí, que seria tot com una zona molt
això,
turística,
quan,
i molt boom.
Quan ara, l'altre dia, per exemple, llegia que altres zones com Venècia i tal, que han estat sempre dedicades al turisme, pues, també pensen en que n'hi ha que fer altres
diversificar
coses. Molt bé.
Entonces, de la comunitat Regants el que busquen és reorganitzar el territori, busquen protegir-lo, és dir, que hi hagi un sistema que se legisle per a protegir zones i que no puguen avançar en aquest sentit, i que tot n'hi ha cabuda, és dir, no volen que se renunci tampoc a aquest tipus de motor econòmic, com pot ser el posar les plaques solars, estos arbres, no? Però reordenat.
Sí, reorganitzat, i mantenint la importància, o mirant en què l'agricultura pot evolucionar a ser més positiva. I això és una de les funcions, que siga més rentable per al propietari, i que siga més sostenible per la societat en particular. Són reptes indudablement complicats, que se té que lluitar,
sí, però,
contra però, molts elements externs.
Sí, però en aquest moment en l'oient... de colp es dona compte de la importància que té aquest organisme, que no tenim que oblidar que és una corporació de caràcter públic, és dir, la comunitat de regants té la seva funció, i en aquest moment jo penso que és un moment clau per a que vostès encara estiguen més pendents de lo que s'està fent en així en la província.
Sí, sempre ha sigut així, sempre, però últimament...
A vegades se'ns oblida, eh?
Els aconteciments se precipitaven perquè des de, no sé, el que comentava antes d'espais, però també, per exemple, pues, en obrir vials. Jo recordo que quan se va obrir l'autopista afectava a tota la nostra zona. Pues, se va lluitar ahí per un altre traçat o per un altre... Ara se mira, o se va mirar ja anys anteriors, fa anys, el tema de l'AVE, un corredor, pues, la comunitat també ahí lluita perquè...
Si té moltes coses a dir,
si
claro.
Que se faci per zones que siguin menys perjudicials pels interessos, en principi, d'egoistes de la
nostra citicultura, sí, clar que sí.
Però també perquè n'hi ha que pensar un poc més.
És que no són per a res egoistes. Jo que són molt generoses en la província de Castelló. Jo suposo que els haurà, pues, haurà agradat molt, no?, que li donen esta medalla de la ciutat, però dones compte que li han donat en dues associacions que pesen molt a este poble. La Mare de los Rarí i la Puríssima. Jo crec que enguany han acertat en aquestes medalles. No dic que els altres anys no hagin acertat, però enguany dones compte que tres potes més importants dins d'esta població.
Pues sí, el senyor alcalde en el discurs deia que entre els tres sumaven més de 600 anys i aquests 600 anys no és per casualitat. Perquè tenen, pues, uns valors humans, uns valors intangibles en algun cas, però també en el nostre, bueno, històrics, i culturals o immaterials, com se vulgui dir, però també, pues, en el nostre cas, pues, uns valors econòmics, no? Uns valors per haver progressat Vila-real com a població.
Ha sigut un plaer, Manuel Robert, secretari. No diem els anys que porta de secretari, però de ben segur sé que ha vist moltíssimes coses.
Sí, bueno, de empleat en la comunitat portem molts anys i des de fets com la planta siderúrgica de Sagunt, que la gent dia que ens emportaven l'aigua, era un fet, era una part del riu anava a la siderúrgica de Sagunt, que després, bueno, va passar altres coses que des de les construccions com l'autopista, el desvio de la Nacional, recentment, pues, el tema també de l'ampliació de la via, de la millora de la carretera de Burriana, tot això afecta a lo que és la zona i lo que dia en el futur, pues, serà també, pues, el nou traçat de l'AVE, que no se sap encara per on pot anar, però que quan vinga, pues, se pelearà perquè siga per la millor zona.
I no oblidem la reordenació del territori.
Això és.
Moltes gràcies per haver estat així, Manuel Robert.
Gràcies, Susana.
Qué falso fue en tu beso. Noche bebo en mi aire ilusión. Yo no me voy a la razón. Tú cómo te olvidaste de eso. Qué falso fueron tus besos. Noche bebo.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Citricultor, controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate a tu punto de venta habitual y pide Dinamite. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
¿Has visto esta escultura?
Sí, pero no tiene ProPilot ni Nissan Connect.
Otra vez con tu Nissan Juke.
Es que es tan bonito y está tan equipado.
Pero
Nissan Juke 1 es cultura cero.
Si quieres conducir lo último en diseño y conectividad, esta es tu oportunidad. Consigue tu Nissan Juke con las ofertas exclusivas de tu concesionario Nissan.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
Pruébalo en tu concesionario Nissan Satra de Villarreal. Carretera Villarreal Honda, kilómetro 27.
Almassora reprèn la seva programació cultural amb teatre, cine, monòlegs, música i activitats per als més menuts. Consulta l'agenda municipal a www.almassora.es i puja't a la cultura. Ajuntament d'Almassora.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso. Preparación para exámenes oficiales de idiomas. Plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Un nuevo frontal con parrilla negro brillante. Una nueva mirada con faros full LED. Pantalla táctil de 26 centímetros. Una mayor seguridad con Lane Assist, reconocimiento de señales de tráfico, detector de fatiga. Un estilo inconfundible. Nueva gama Fiat Tipo Cross. Lo tiene todo desde 15.900 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en fiat.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
Continuem parlant d'agricultura quan se n'acaba d'eixir d'ací dels nostres estudis el secretari de la comunitat de regants, Manuel Robert. Han entrat, com no, i com cada dilluns que no falten, està en Pepe Montagut, que ell és el president de la Societat Independent de Nules de Llauraors. Bon dia,
Pepe. Hola, bon dia.
I també tenim a Víctor Viciedo, ell és el president de l'Associació de Vila-real d'Agricultors Independents, a l'IP.
Sí, Eixner, bon dia.
El dia 28 del passat, el dia 28, se va presentar la moció en el Senat sobre l'autorització excepcional del metil i no ha sigut aprovat.
Així no és, sí. Bueno, pues el Partit Popular, després de la compareixença del senyor ministre, va decidir portar al Senat una votació sobre l'autorització excepcional del metil. Entonces, pues bueno, pues ese dia se va fer tot el debat i fruit d'això pues, van votar a favor el Partit Popular, Unió del Poble Navarro i Vox, va votar en contra el PSOE i algú més, i el resto se va estendre.
El PSOE va votar en contra i en este cas algo que han de dir, sobretot per on estem, Compromís que va votar?
Compromís se va estendre i bueno, la notícia que tenim és que no sols se va estendre, sinó que va fer campanya entre tots els grupets, estos menors, per a que s'abstengueren.
Com van canviant les maneres de pensar quan s'argumenten les coses, eh?
Jo, a raïs d'això, me recorda... tu li vas fer una entrevista a Mulet.
A Carles Mulet.
En què va dir clarament que ells ja havien presentat
una moció.
Moció demanant l'autorització excepcional del metilclopirifos.
No, perdó, havien preguntat en una de les seues compareixències al Senat, havien demanat el per què no s'autoritzava. Ells demanaven que s'autoritzara.
D'això res... D'això res. Escolta, jo de les mocions que tinc del Mulet, de la contestació i del Maldoví, ells no han demanat mai en la vida, ni siquiera que s'autoritzara. L'únic que van dir és, a tot cas que fallaren les feromones, l'anagir i tot, com a últim recurs, era l'autorització.
Una autorització excepcional. Sí, ells demanen en primer lloc d'alguna manera que deixar actuar la naturalesa, però veient la gravetat i el que vostès es posaven, sí que demanaven una autorització especial d'estos tres mesos.
Perdona, Susana, no la van demanar ni la demanaven. Ells, a tot cas que fallaren, entonces recurrir, no voldrien recurrir a este mig, al metilclopirifos. Però és que resulta que jo me pregunte, conselleria, i crec que una vegada ho vaig dir així, conselleria ha donat informació al Ministeri de que el plan va fallar completament? Perquè ells encara s'estan defendent el plan i el plan ha fallat completament.
Sí, jo crec que,
Siquiera l'ha demanat l'autorització excepcional. És a dir, han dit falsa, han dit ahir informacions falses.
Jo crec que avui han demostrat en esta votació que ja són més conscients o que els han fet vostès més conscients de la situació.
Jo volia puntualitzar una cosa. El que realment va passar en aquella moció és que s'apostava només per el tema de les trampes de feromones i la Anagyrus aberiae, però va haver una com si ho deixa, una esmena del Partit Popular, en el sentit de que si no funcionava això, que s'admitiera i se fera una autorització excepcional del metilclorpirifos. I en aquell cas Mulet la va acceptar l'esmena, però no era iniciativa d'ella, de més a desgana.
Recalcant que sí. Primer estava les feromones, l'anagirus i les matèries actives autoritzades, i en cas de fallar pues, que no voldrien recurrir, clarament. És a dir, no han recurrit.
Però ara ha arribat ja l'hora de la veritat. O sigui, el que ella ahir va admitir, ara era el moment d'haver votat que sí, perquè ells saben que no està funcionant ni les trampes, que estan arribant tard, i saben que és a llarg plaç, ni l'anagirus, que no s'ha repartit als insectaris privats.
Sí, claro, en este cas és allò de que tot se posen de perfil, diuen, no? Sí. En el llenguatge dels polítics se posen de perfil i ni cap a un costat ni cap a un altre. A mi em sorprèn molt que el Partit Socialista tinga una postura tan negada en este sentit,
Bueno, a mi també me sorprèn per un motiu, perquè nosaltres li hem demanat marzo, abril i mayo.
Clar.
Després vam reduir, inclús vam llevar el mes de maig, que ara el Partit Popular el posa. I lo seu és que en aquests mesos no puguen haver residus perquè no n'hi ha fruit. O sigui, tan fàcil com això, no? Entonces, que ells diguen, no, és que n'hi ha por a que puguen traure residus. Que n'hi ha por a que traguin residus. Si nosaltres apliquem més allà del mes de maig, és que d'esta manera, és que se pot aplicar quan ho vulgui també. És a dir, que el risc és el mateix o major.
Sí, en este cas, vostès el que intenten posar, traure la llum pública és, de tots els partits polítics, quina reacció hi ha hagut per part de tots. Hem de dir que, en este cas, Vox, Unió del Poble Navarro i el Partit Popular ho tenien clar i votaven que sí.
Un independent. Compromís. I un independent també. Pienso que és.
Un independent. Compromís sí que ha avançat i ja s'abstés. I el Partit Socialista, què li queda per a que acabi d'entendre el que vostè li expliquen?
Tots els partits socialistes de totes les comunitats han votat en contra. Tots els que tenien representació allí, per exemple, veure, jo te puc dir, per exemple, el Partit Socialista de Galícia, Euskadi Toscarre, que va votar en contra, el Partit Socialista Català va votar en contra, Bildu va votar en contra...
Sí, però en este cas, Bildu no...
Adelante Andalucía votar en contra, més el Mallorca i tot, la població socialista de Mallorca...
Sí, però sap el que passa? Que a nosaltres, per exemple... ens interessa el Partit Popular, Vox i el PSOE per ser partits que estan en representació així i Compromís perquè és com si diguem el que representa més, o sigui, és el partit que tenim així dins de la Comunitat Valenciana. La Unió del Poble Navarro deu de tindre algo que fa que empatitzen el nostre problema.
Bueno, jo crec que és molt pròxim al Partit Popular i així se vota per grups, no? Entonces, l'Unió del Poble Navarro, al ser, no és escissió, sinó un grup ideològicament molt pròxim al Partit Popular, pues va votar en la línia del Partit Popular, perquè jo crec que ells no saben tampoc massa bé el problema. Encara que nosaltres vam anar al Senat i el vam explicar. Sí. I allí va estar tot el qui va voler. I sabem que Mulet no va voler estar. Això ho sabem de bona tinta. No va voler estar a pesar de ser invitat directament.
En esta casa mos va dir que ell no l'havien avisat, pues, però que ell haverà volgut estar.
Te tinc que dir una cosa a este respecte. En tot este tema m'han de recontar d'un detall. Els partits o els grups polítics que han volgut contactar amb nosaltres han contactat el Partit Popular, Vox, sabent també que n'hi ha altres partits que s'han interessat, com Esquerra Republicana de Catalunya.
Sí, mire, anava...
Però, sin embargo, Compromís... no s'ha dirigit en ningú moment a nosaltres.
Anava a comentar-li això, és dir, quan estem parlant que Víctor ens apunta que Unió del Poble Navarro pot ser aquesta tendència que tinga de dretes, però a mi quan més sorprèn és quan Esquerra Republicana de Catalunya i Gabriel Rufián té interès en aquest cas.
Era Rufà, no era Rufián, era Rufà.
Ah, pues a mi m'havia arribat que era...
Sí, bueno, l'apellido és molt paregut, però era Rufà.
Però va tindre interès sobre este tema, eh?
Sí, jo la vaig enviar tota la documentació, que tenen el problema al sud de Tarragona, tenen el problema també del Cotomet.
O sigui, que al final, és que deixem de polititzar este problema, és dir, està fora de les polítiques...
El problema és econòmic.
Està fora de les... Bueno, això ho abordem ara, si li pareix. Està fora de les polítiques, el que volem és solució. Parlem d'un problema econòmic, que és el que estava dient Pepe Montagut. Clar, ara resulta que troben una forma de frenar el cotonet i ens trobem que se fa públic el producte per a frenar este cotonet perquè un home de l'Associació de Llauradors Independents de Nules donen una fórmula, corregint-me si m'equivoque, que frena el cotonet. I entonces... diuen que això no s'està utilitzant correctament.
Esta persona és un xic molt inquieto, ell és molt observador, però això no ve d'enguany. L'any passat ja va observar que ficant un gel a la soca, el cotonet no passava, si quedava pegat. A mi vaig parlar amb ell, el vaig provar, va donar la coincidència de que va ploure i unes plogudes fortes, i clar, jo no vaig veure un resultat, és a dir, si vaig aplicar avui i el dia següent va ploure, perdó, no vaig veure un resultat, entonces, pues, en certa manera, jo sí, li vaig creure el que me dia i tal, parlava amb ell, però la informació a mi me faltava contrastar-la, és a dir, confirmar-la, jo veure-la sobre el terreno. Entonces, un any vam tornar a contactar, van estar comentant-me i parlant-me, i jo ja me vaig interessar més. Entonces li dic, escolta, Ricardo, dic, dona, a veure, dime les mostres, jo provaré, efectivament, ell me va donar un producte, el vaig provar, i jo vaig veure que efectivament els dos dies, tres dies, no és que el cotonet per damunt no pujava, sinó que el de baix inclús pareixia que la traïa. I ell me va dir, això ja fa temps que ho observe, el que jo vaig contactar en l'IBIA ja fa més d'un mes, va dir-los que analitzaren o investigaren per quin motiu el cotonet se sentia com atraient. Jo sóc una persona que aplica, però jo no sóc un investigador. L'IBIA va vindre, però l'IBIA se va passar, va deixar passar. I ara, claro, al llegir i a l'escampar-se per nules, que efectivament era un producte que era eficaç, pues va desaparèixer el producte en dos o tres dies.
Què bueno, va enviar un comunicat a l'empresa Agritècnic.
Sí, ahí era un buen sitio,
Susana. I claro, el comunicat diu exactament, perquè la gent ho entenga, al haber llegado al conocimiento de la compañía el uso que alguns agricultores le están dando a nuestro producto, Tecnoquel Combat, no como nutriente de carencias del Z-MN, Agritecno ha decidido suspender cautelarmente la comercialización del mismo.
Sí, ahí yo me perc. Si te digo la verdad, yo me perc en este terreno. Me perc por una razón. A ver, soy consciente de que es la normativa es difícil de... o es ambigua en la aplicación o al menos la gente no la acaba de comprender o entender. A ver, ni hay un producto que es inocuo, que no deja residuos y que está está cultivándose como ecológico. Entonces resulta que, claro, la empresa pues, se va a ficar en contacte en conselleria, ho sabem, però, en fi, el comitè de gestió també ha actuat molt en aquest terreny, i, bueno, parece ser que per fi la conselleria trau informació que analitzarà el tema. Però és que el problema no està en analitzar el tema. A veure, hi ha una normativa, però lo mateix que en este cas com lo de la vacuna...
Mire, és de risa.
La vacuna AstraZeneca, com resulta que pues pot produir alguna mort o trombosis, però com produeix més beneficis que perjuís, anem a autoritzar-la. Ojo, que estem jugant en vides humanes. I este producte, que és inocu, que és ecològic i que no deixa residus, per una normativa, sabent que no produeix mals, que produeix beneficis, què feu?
Sí, això ho va deixar ben clar Víctor en aquell moment, perquè quan ocorreix això, Víctor diu, no sé, jo recordo les seves paraules, que després una cosa va impactar molt, va dir, bueno, com si vull fer-me un té. És a dir, és un producte que està... És que ja els arriben a enfadar.
És que anem a veure la responsabilitat d'emplear-lo no acorde en l'etiqueta, la tindré jo, no l'empresa. I, a més, és que estic empleant-lo acorde en l'etiqueta, perquè habitualment se mescla l'abono foliar en insecticides. I qui ho mescla habitualment és tècnics. És tècnics per a corregir carències a la vegada que traten una plaga. I no n'hi ha ningú problema. I si n'hi ha algun problema, està en les etiquetes i te diu este producte no se pot mesclar en esta
altra. Ja està. Un detall. Exacte. Així no és, Víctor.
Entonces, si se poden mesclar, perquè si jo vull gastar en una intenció diferent a corregir una carència, no puc mesclar-los. Però aquesta intenció és algo que només sabré jo, perquè en condicions normals ja el mesclaria. El que passa és que mesclaria un altre corrector.
Sí, sobretot quan veuen que la plaga avança i que no posen millors. Vostès han fet algun tipus d'acció en aquesta empresa? O li han preguntat per què han deixat de comercialitzar-lo?
Sí,
bueno, jo en aquest tema vaig ser un poquet cauto en aquest sentit. Hem parlat en el comitè de gestió, hem parlat en conselleria, hem parlat en l'empresa, no una vegada, diverses vegades, hem tingut un contacte en aquests dies prou, però a mi hi ha una cosa que me llama l'atenció. Hombre, per què aquesta cautela, aquesta por de que se traslade què és el que està ocorrint? O sea, que per un costat la conselleria pareix que no tinga ganes de manejar-se molt, i per un altre costat és que no se comprèn. L'empresa també pareix que ser que és que n'hi ha millor pressió d'algun altre costat o algo. No ho sé, jo veig una cautela excessiva.
No ho sap, tot el món ho sap, el que passa és que com al final les coses totes són denunciables, pues se pot anar en cautela a l'hora de parlar. Perquè l'última volta que se diu hem trobat algo que pot ser que frena el cotonet, se mobilitza tot el món.
Vols que digui una frase més clara que l'àvia? Si jo fora polític, fora conseller d'Agricultura i m'hagueren dit això, diré, senyores, autoritzen i assumís la responsabilitat. És inúco, no deixar residus i demunes ecològics, assumís que jo la responsabilitat. Però, claro, això no se pot dir. Per què? Pues perquè n'hi ha moltes pressions per darrere.
És que ara lo
al
que
final
sabem...
n'hi ha molts interessos econòmics, ja.
Ara el que sabem és que, efectivament, l'empresa, però també perquè han parlat amb nosaltres, i ha parlat en el comitè de Cítrics, i ha parlat en altres puestos, pues s'ha posat en contacte amb la Generalitat per veure si li autoritzen en aquesta finalitat, que seria una autorització experimental o extraordinària. Si és una autorització extraordinària, té que anar al MAPA, té que anar al Ministeri. Al cap i al fi, que fa les autoritzacions és el Ministeri. El temps passa i estem ja en ple tractament del cotonet.
Però vosaltres vos doneu compte que si no estigueu tot el temps parlant, anant a mitjans de comunicacions, perquè no oblidem que la foto que hi ha en el periòdic era la de Pepe.
Sí.
Vale?
No t'hi pots imaginar el riu que se va armar.
Perquè si en esta casa Pepe diu hi ha un producte que hi ha... Ho diu dilluns, i en el periòdic dimecres. I a partir d'ahí ja este producte no s'estava utilitzant per al seu fi. Cuidao, perquè, claro, al final, complint tota la normativa, qui autoritza el que un producte fitosanitari de vitamina i tal estigui en el mercat? El govern.
Mira, jo te vaig dir...
Ho tenen tot el món prou clar. A mi ara què m'interessa? M'interessa que me diguen com està desenvolupant-se la campanya. Què tenim? Què ha passat d'esta campanya?
A veure,
Però antes d'acabar en l'anterior, vull dir que nosaltres hem enviat una carta a la conselleria per a que faci una autorització o faci el tràmit que consideri oportú, però el més ràpid possible per a que aquest producte estigui al mercat quan antes.
A veure si contesten en la rapidesa que vostès necessiten.
Bé, aquesta campanya pues és una campanya com les ha hagut moltes des de fa 10 o 12 anys ja. Què ocorreix? Que els preus no són bons. Jo tinc constància que n'hi ha cooperativa que liquidarà zero.
Però si en plena pandèmia la venda de taronja va pujar, mos va anar millor, què ha passat ara que ha tornat a caure?
Excés de collita, pues n'hi ha excés de collita, però no tanta ni quanta. Què passa en el mercat? El mercat pues, no està sol, no estem a soles, és que sempre ens duen al mateix lloc. Això és un...
Pepe, disculpa, tu me dius excés de collita i jo mire.
Sí.
Lo xicotet que som nosaltres i lo gran que és la resta del món, i a mi això, què vol que li
però
diga?
Que resulta que Europa...
Si jo me'n vaig a Pamplona i pague per un suc de taronja 6 euros... I només tinc anament 500 quilòmetres. Per ahir no, Pepe.
No, per ahir no, des de l'ego. Però
no sem... Vosaltres no tenim excés de collita.
Vosaltres no tenim, jo sempre vaig dir que no tenim excés de collita. Si apunta que té que ser de collita. Vale, que viatge, jo accepte que pugui haver una collita que, en fi, més de lo normal. Però és que sempre vosaltres, vos duu al mateix punt de sempre, és que no estem a soles en el mercat. I resulta que les importacions que venen, totes, Europa, si conté que consumir 500 milions de quilos per dia diaris, per exemple, pues, avui n'he recibit 700 o 800, és a dir, molt més quantitat de
és
la
dir, que
pot recibir.
És a dir, que acabarem tenint els horts plantats en vez d'en taronja en plaques solars?
Pues quasi que sí.
Jo no...
Pues acabem de parlar en el secretari de la comunitat de regants i volen fer una reordenació del
territori per dir a quin puesto se pot posar i per a protegir l'agricultura, no?
Clar.
Sí.
A veure, jo vaig a dir-te una cosa. Vaig a aplicar en aquest cas el que sempre s'ha parlat de la llei de la cadena alimentària, la famosa reforma del senyor Planas, dient que hi ha que fijar ahí els preus de cost per poder tindre que vendre per dalt dels preus de cost. És un preu. Jo me pregunte, en la situació actual que tenim l'agricultura si en aquesta zona, això com se pot aplicar? Perquè comerços tenen moltíssima terra. Les cooperatives, de quina forma va vostè aplicar-lo el mínim de cost per vendre? Cooperatives no fan contrats al final de l'any, comercialitzen i serà tant. Però és que damunt l'invent que se va fer ja fa temps, però que cada vegada se du més a la pràctica, que són de l'assaig. Les societats d'agrícola de transformació. Les SAS tampoc tenen contrats. Saps? Tu t'apuntes a una SAT i el mateix que una cooperativa, quan ve al final de la temporada, pues te liquiden arreglo al producte a la venda que hagin pogut fer. Quants agricultors queden fora? pues jo crec que cada vegada menys, cada vegada menys. Dir, al final això, conforme va, acabarà o sent productes tot el comerç, de l'exportació, cooperatives o saps, perquè com el comerç menut també desapareix. Entonces, compradors no n'hi ha en el terme. Recorde fa 25 o 30 anys, a l'època d'eixir, t'encontres tots els dies per al terme, bé, 6, 7, 10, 15 compradors, avui no en veus a cap. Què passa? Pues l'agricultor, si vol sobreviure, té que apuntar-se a un assat o que anar a una cooperativa. A on estan els contrats? A on està la llei de la cadena alimentària? Així no se pot aplicar de cap manera. O sigui que estem en una... en unes bases en les que se vol aplicar una sèrie de normes quan resulta que el mercat nosaltres pintem cada vegada menys.
Clar, però en aquest sentit, quina solució tindríem? Com tindríem que revertir aquest problema?
Anem a veure, des de luego el problema no se revertís aplicant una llei nacional, el problema se revertís aplicant defenses comercials. Entonces, lo que dius antes, no pot sobrar lo nostre si en el nostre mercat deuríem de tindre preferència, com a més diu un principi, un dels tres principis de la PAC, que és el principi de preferència comunitària. S'està violant aquest principi. Nosaltres no tenim preferència en el nostre mercat i per això ens entren els productes de fora. Si algú tindria que sobrar és el que ve de fora, no el nostre. Entonces, ahí está el kit de la cuestión.
Claro, pero los mejores intereses están dins de lo nostre, de lo que ve fuera. Es que...
¿Tú saps la taronja egipcia a quin preu se posa en Alemanya? A 50 cèntims.
I qui impedeix, qui pot impedir, per exemple, aquests preus? És a dir, jo comerciant, jo exportador, jo agarre, jo dic, toque per telèfon a Egipto o a Marruecos, i escolta, per la setmana que ve envien vostè 5 trailers d'esta fruta i 5 més d'esta altra.
Sí, que no ens pareix així... mal si el nostre està ja venut i està comercialitzat com cal en
d'origen,
tot el que ens demanen a nosaltres.
Com,
dir,
com impedixes que se treballen taronges de fora exportadors des d'ací? Ojo, no estan fent res il·legal. Estan fent el que la normativa es permeteix. Ells compren allà i poden vendre. Per això moltes vegades queixem, mos queixem, de que quan s'està tractant de les estadístiques de producció en Espanya, pues que pràcticament o estan manipulades o no són correctes. Per una raó, perquè pensem que molts productes d'ahir, que venen d'Egipto, per exemple, de Marruecos, de Sud-àfrica venen a l'hemisferi, no? Però de Marruecos, pues a lo millor venen així un almacén, se canvia l'etiqueta o pum, i s'envien a Europa i pareix que si vinguen des d'ací. Això és el que creem. És difícil, si el comerç del Lego no va dir o l'exportador no van a dir algo que vagi en contra d'ell, però és possible que amainant cada vegada més hectàrees de cultius ètics seguim mantenint la mateixa producció?
És impossible.
És impossible.
És impossible. I després jo volia fer una xicoteta reflexió. O sigui, antes hem parlat de les plaques fotovoltaiques. A lo millor això és una solució, diguérem, pel preu de la terra, perquè a lo millor mos paguem bé el tema, però és que mos quedem sense agricultura perquè això té un procés que no para. A d'ells es va bé, i quan dic d'ells me refereix als tercers països, i a nosaltres mos va mal. Nosaltres només volem desfer-nos de la terra, i aquells cada vegada cultivaran més. Què suposa això? Això suposa la pèrdua de la sobirania alimentària en Europa. I poden vindre pandèmies, guerres, conflictes, problemes diplomàtics. Poden vindre moltíssimes coses que afectaran a la població. I, des de luego, el primer que afecta és el paisatge. Qui vol, de veritat, un paisatge a base de molinillos i plantes fotovoltaiques?
Però hi ve una altra cosa que ja tractarem, perquè més ja estem, nosaltres estem buscant informació, que és la transformació del CO2, que s'està pagant molt ben preus i, al final, a millor vol resultar més rentable vendre nosaltres la transformació del CO2. Però això és un altre tema que quan tinguem informació...
Sí, n'hi haurà que pressionar en aquest sentit, també. O sigui, vendre l'oxigen que els nostres arbres compensen, eliminen CO2 i ho transformen en oxigen. A millor això algú ens ho té que pagar, no?
Això estem buscant informació sobre aquest tema, que és molt interessant. És molt interessant, sí, que precisament...
No, Pepe no escarmenta, avança coses i després se li tira damunt.
No, però no m'avança coses, això és que jo te dic la veritat, això és pegar-li foc. Quan els polítics se dediquen a fer una política fora o sea, sense comptar el poble, és com dir, jo vaig a fer una llei d'agricultura sense comptar els agricultors. Una tonteria.
No, però després venen els llauradors que no volen o no traguen o que ja tenen prou anys de bagatge per a dir freneu, que això no és així, no.
Això està clar. Ara un tema que possiblement és que aprontem. El tema dels aforos per l'any que ve. Dius, l'any que ve. Vosaltres, els agricultors, ja estem mirant la fruta l'any que ve. Vosaltres, estic segur que sí, en aquesta zona, quasi tots saben ja quina és la producció que pot haver de clavenules l'any que ve. Ara ve l'altra. És necessari que conselleria o les organitzacions agràries, per apuntar-se un tanto de publicitat, publiquen els aforos que ells traguen? Pues no és necessari. Que no me diguen que és per informació, que és una xorrada com una casa. La informació, estic segur que el 90% dels agricultors enguany ja saben que l'any que ve va haver menys producció. Per què tenim que publicar-ho quan resulta que les grans superfícies i les cadenes de distribució, el primer que fan és dir, com allí ja va fallar, jo vaig a contratar més producció, més
en Egipto, més en Turquia.
Exacte.
Vostè ja m'està donant aquesta perspectiva per la pròxima campanya.
Exactament, exactament. Exactament. O sigui, és que tot va lligat, així va tot lligat una vegada.
Tenim un latiguillo. Jo no sé si Víctor vol afegir algo o deixem que diga el latiguillo i si no. Vol afegir algo.
Bueno, anem al latiguillo.
Bueno, jo vull dir una cosa. Nosaltres sempre estem innovant, per dir-ho així, no? La innovació. Anem a crear un grup que se diu Polítiques Agràries de Debate en els WhatsApps i en els grups. Què busquem? Busquem que els agricultors s'hi conscienciïn que el que és l'agricultura també és política. I quan hi hagi un partit, com ara el PSOE, i vaig a dir-ho ben clar, ara el PSOE, que ha anat pegant-nos, no autoritzant-nos el metilgluperífos quan estem ofegats, aquest partit hi ha que pegar-li dur en les eleccions. El vot és la nostra força. I que no tinguem por que ens diguin polítics, no som polítics. Les polítiques agràries són agricultura també i també és política.
El polític legisla, és a dir, llavors ja, pues, estan obligats d'alguna manera a escoltar sí. A totes les parts i veure si realment han de fer cas que ve un costat o que un altre.
I nosaltres també tenim dret a que aquestes polítiques agràries ens beneficien. Uh-huh. Jo, en aquest cas, pues, precisament va dirigit ahí, no? la llei de la cadena alimentària, el latiguillo.
Pósala, adelante.
Llei de la cadena alimentària. El ninguneo del Ministerio de Agricultura, cuyo titular el ínclito Luis Planas sigue la estela de sus antecesores en el sillón, nunca mejor dicho para el acomodo de sus posaderas, que no por otros menesteres, adquiere tintes esperpénticos que va dejando tras de sí las mismas acciones incongruentes carentes de toda lógica. Nos reforma la llamada ley de la cadena alimentaria. No se sabe por qué se llamará cadena cuando se rompe la ley al completo en su intento de lograr el objetivo propuesto. Arias Cañete se sacó de la manga 66 medidas para mejorar la posición del agricultor ante los supuestos desmanes de otros actores de la cadena alimentaria. Unas medidas muy largas para tan corto traje. Se transformó en ley pomposamente llamada Mejora de la Cadena Alimentaria. 8 años después, siguen dando que hablar sin haber mejorado nada. Solo el sillón del susodicho señor Arias Cañete, que pasó a un nuevo sillón más confortable de diputado del Parlamento Europeo. Pero volviendo al actual titular de la cartera de Agricultura, nos reforma la ley para darle más énfasis a su propuesta estrella de salvación del sector primario. Prohíbe vender por debajo de los costes de producción. ¡Aleluya!, exclamaron los agricultores. Y cómo no, también se sumaron al coro los Asaja, los Coac y los UPA. Por fin la salvación. ¡Cuánta inocencia anda suelta por el campo! El choque con la realidad todavía no ha despertado a los cándidos que siguen todavía sin enterarse. Si es difícil, por no dejarlo en un rotundo imposible, su aplicación en el campo de compraventa libre, ya nos dirá este inspector de trabajo con traje de agricultor, que le viene muy grande, cómo le tienen que aplicar las cooperativas de exportación o las sociedades agrarias de transformación, fórmula esta de la SAT, empleada por los exportadores para hacer la competencia a las cooperativas sin poner ningún precio sobre la fruta, tanto unas como con los otros, usan esto que se llama venta resultas. Este tipo de venta que el director de la AICA dijo en diciembre de 2014 que se había terminado. Desde entonces resuenan las carcajadas de los buitres carroñeros sobre el campo. La ley de la defensa de la competencia con respecto a las conductas colusorias prohíbe la fijación de forma directa o indirecta de precios. que es lo que viene a significar la reforma del señor Luis Planas. Y no es más que una ley española sin aplicación en la Unión Europea y además inservible, porque ladinamente pretende intervenir en los precios del mercado y esto de fijar precios está sancionado como acto desleal porque perturba la libre competencia del mercado. Y para terminar de darle sabor a la entelequia del señor Luis Planas, aventajado discípulo del insigne señor Arias Cañete, mira por dónde los vendedores tienen las puertas abiertas para comprar el precio que les salga de los mismos huevos, por la simple razón de la excesiva y continua sobreoferta. Todos los ministros habidos en la cartera de Agricultura dejaron abierta la puerta que lleva al desastre económico, cuando ni siquiera pusieron una sola traba a los acuerdos con terceros países, que sonrojarían hasta el mismísimo Nicolás Maquiavelo si viera cómo la política agraria española ha estado y está en manos de políticos que prometieron el cielo del bienestar a los agricultores y con todas las de la ley nos están llevando al infierno de la ruina.
Víctor, algo que afegir?
Bueno, lo único que puc afegir és que avui hem tratat els dos càncers de l'agricultura espanyola. Per un costat és el tema del globalisme i lliure comerç i que òbviament no és una solució la llei de la cadena alimentària i per altre el tema del ecologisme ideològic que mos prohibís fitosanitaris i mos prohibís fertilitzants i inclús a vegades mos limitaran en zones on se posaran plaques fotovoltaiques o zones cepa on se protegiran les aus, però serà d'alguna forma un robamos la terra sense indemnizamos, que és el que està passant en les zones cepa. Entonces, als agricultors els dic que n'hi ha que acabar en això, n'hi ha que pelear per lo nostre i, des de luego, quan el polític mos tinga la mateixa por que té els ecologistes de saló, en aquests moments nosaltres pintarem algo.
Moltes gràcies als dos. La setmana que ve més, avui ha estat molt interessant. Pepe, moltes gràcies.
Sí, si me permetis, només una...
Diguem.
Dir als agricultors que l'agricultura no és culpable, que nosaltres devem de participar en política agrària i devem de plantar cares ecologistes i les polítiques.
Víctor Vicedo, moltes gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.
Fins
moltes
la pròxima
gràcies.
Setmana.
Restaurante Bar Madrigal, acompañando siempre al Villarreal Club de Fútbol. Ahora más que nunca, disfruta de nuestros almuerzos, comidas y cenas. También puedes degustar nuestras más de 30 tapas en nuestra terraza, delante del Estadio de la Cerámica. Reserva ya tu mesa al 628-089065. Restaurante Bar Madrigal, siempre con el Villarreal Club de Fútbol.
Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes.
ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la Mancha.
Nueva promoción de viviendas en Villarreal. Edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Villarreal, avenida Castellón número 1, Villarreal.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Tu móvil, tú eliges. Telefonía fixa, móvil, fibra, al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Villarreal. Vine y paga menos per la teua factura.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
No te preocupes. Cristalería Brock, carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchís 68 de Villarreal.
Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda en Villarreal del grupo M Automoción. En las instalaciones de siempre de SEAT Villarreal. ¡Te esperamos!
¿Tens un negoci a Villarreal? T'agradaria tenir una major visibilitat comercial i obrir les portes del teu negoci a més clients? Suma't a Fem Poble, sense cap cost ni compromís de permanència. Informa't a vilatenda.com. Comprant al poble, Fem Poble, una iniciativa de l'Ajuntament de Villarreal i la Fundació Caixa Rural Villarreal.
Col·lació de tot el que estem parlant, sabent que porten tot el matí parlant de lo que és la nostra citricultura i el motor econòmic que té esta província tan important com són els nostres llauradors i el recolzament que els mereixen. Ens ha arribat que la Diputació convoca les cooperatives de la província per a presentar la nova línia d'ajudes contra el cotonet. Esta institució destinarà 50.000 euros a la construcció d'insectaris destinats a frenar esta maleïda expansió d'este paràsit per als camps de la nostra província. Però perquè me us ho explique d'una forma més directa, tenim en nosaltres el diputat de Desarroll Rural, Santi Pérez. Molt bon dia, Santi.
Hola, molt bon dia.
Reunions, no?, en les cooperatives?
Sí, sí, sí. La setmana passada vam tindre una reunió telemàtica amb cooperatives de la província de Castelló, en la qual, pues, bueno, els van explicar o es van intentar també solucionar la línia d'ajudes que des de la Diputació anem a traure el primer any per a poder crear insectaris pues, que permetisquen d'alguna manera pues, crear pues, el dit en la cria de lo que se diu el criptolemus i l'anahidus, que són, diguem, depredadors naturals de la plaga de, en aquest cas, del cotonet, no? I ja, pues, hem de dir que, bueno, que de fet en Villarreal pues, ja s'està treballant en aquest sentit, ja la cooperativa ja ho està fent, però pues, bueno, aquesta iniciativa que en el seu dia van realitzar ells, pues, també la volíem implementar en toda la provincia a través de estas ayudas que en definitiva pues ayudarán pues una mica a que las cooperativas pues puedan hacer estos insectaris que con Dios pues puedan afrontar de la mejor manera posible y se lucha contra la plaga desde totes les àrees possibles.
En este cas, van vostès a fer una prova, concretament a la ciutat de Vila-real, en la partida Pinella, no?
Sí, això és una altra cosa que estem treballant en la Universitat Politécnica de València, conjuntament també en l'Ajuntament de Vila-real i en el cooperatives que treballen en la zona de Pinella, en unes 70 hectàrees, en les quals pues, bueno, s'ha instal·lat també trampes de feromones per a que si no, pues, caigui en el, en este cas este el bueno, el cotonet, no? Es perquè la gent entengui.
Sí.
I així no, pues, puguem, diguem, entre una acció que seria la dels insectaris i la de les feromones, intentar ajudar a treballar a pal·liar el màxim possible l'extensió d'esta plaga que malauradament pues, està estenent per tota la província, no? I la lluita biològica és un factor cada vegada més important, és un factor que diguem també que la Unió Europea ens estan fent treballar en aquesta línia, en la no utilització cada vegada més de fitosanitaris, com sabeu, per la regulació que ens marquen d'allà, i pensàvem que des de la Diputació, pues, bueno, des del primer moment teníem que estar en aquesta lluita també biològica, també ho estem fent conjuntament en Sanitat Vegetal de la Generalitat Valenciana, i en definitiva és ficar el nostre gran de sorra per a que, bueno, se pugui lluitar quan més millor contra esta plaga.
En este cas, Diputació és ara quan es posa en marxa, però quantes vegades li han demanat ajuda els llauradors de la zona per esta plaga que estem patint?
Sí, nosaltres, com a Diputació, és veritat que, bueno, moltes vegades a parlar del tema de les competències, no tenim una competència clara, definida, diguem, en el món, diguem, de l'agricultura, perquè és un tema competencial de la Generalitat, de la Conselleria, en este cas, però és veritat que creiem des de la Diputació que tenien que estar ahí. Jo crec que per primera vegada hem fet una aposta també clara per a desenvolupar, diguem, aquestes mesures per als llauradors. És veritat que jo l'altre dia en la reunió, a més, els ho vaig expressar així també a les cooperatives, i vista la resposta que estan tenint les cooperatives que volen tirar endavant, impulsar aquests insectaris, crec que d'alguna manera ho assumiria i dir, ostres, mos hem quedat curt, no? Per això també els hem dit que la nostra visió i línia de treball pues, serà segurament de quedar incrementar aquestes ajudes, però incrementar sobretot també el manteniment d'aquests insectaris. Una vegada estiguen creats, lògicament tenen uns costos de manteniment que en aquest cas passarien de lo que era la inversió inicial, aquests gastos també corrents de cara a l'any que ve, incrementar també la partida pressupostària per a que així no se puguen mantindre i puguen tindre producció d'aquests insectes depredadors naturals que jolín, ajuden als llauradors, perquè jo crec que és un sector que ho necessita i molt.
Sí.
També dir-vos que és veritat que això potser no és tan conegut, però l'any passat ja vam iniciar una línia d'ajudes a la Universitat Jaume I. Escassament fa un mes van poder estar en un congrés de la UGI per a conèixer els primers resultats, que també estem treballant en investigació en la Universitat Jaume I en la microrrització dels tarongers, microrrització que permet també atraure a depredadors naturals contra possibles plagues, ja sigui la del cotonet o altres. I això és una aposta també clara de la Diputació, en la qual en 3 anys pràcticament haurem invertit 300.000 euros en investigació, i crec que és algo que moltes vegades no es veu, perquè jo crec que és un treball a llarg plaç, el tema de la investigació, però és un treball que permetà fer les plantes també més resistents a plagues, a sequeres, a gelades, etc. I això és una aposta també d'esta Diputació en esta rama agrària que la nostra província pues, ho necessite.
Santi Pérez, diputat de Desarrollo Rural, moltes gràcies per haver-nos aclarit aquestes coses i molt bon dia.
Molt bon dia a vosaltres. Deja que corra l'aire i no te queme, va salir el sol, sol, déjame en paz. La luna me ilumina en esta ruina, entra la claridad. ¿Quién quiere saber? Si estoy quemado escondo un corazón helado y quema mi ser. No he vuelto a ser el mismo desde que se fue y le pisa pa' Mercurio y Camarón. Y me siento mejor si sé que tengo una estrellita pequeñita, pero firme, pero firme, pero firme.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
En Grúas Tomás estem molt orgullosos del nostre equip, el Villarreal Club de Futbol i de la seva afició exemplar. Davant de nosaltres, un desafí total. Ajustar els comptes amb l'Arsenal i arribar a la final de l'Europa League. I és que no hi ha res igual com ser del Villarreal. Fes-me cas, te ho diu Grúas Tomás.
¿Tienes un proyecto y quieres llevarlo a cabo? ¿Necesitas un lugar para desarrollar tu actividad? En Efecte Vila-real te ofrecemos todos los servicios que necesitas como empresario para que te preocupes únicamente por tu actividad. Despachos con todo incluido, sala de reuniones, oficina virtual. Infórmate en www.efectevr.com. Dedícate a tu negocio, el resto es cosa nuestra.
Desde 1988, Óptica Vila-real es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Vila-real cuidamos tu mirada. Óptica Vila-real, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Están las rebajas y las rebajas sobre ruedas. En Con Dos Pistones liquidamos las unidades de stock Yamaha de nuestra exposición. Sí, sí, de esas que te gustan y te la llevas ya, sin esperas. Y hasta un 60% de descuento en recambios para tu moto y accesorios para ti. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
El Ayuntamiento de Onda pone en marcha la campaña Bono Més Comerç, con la que cada vecino del municipio puede solicitar dos bonos por vale de 10 euros para utilizar en los comercios, servicios y hostelería local. ¿A qué esperas? Si estás empadronado en Onda y eres mayor de edad, descárgate el tuyo en bonos.onda.es y disfruta de tu bono descuento. No dejes escapar esta oportunidad. El Ayuntamiento de Onda con el comercio y la hostelería local.
Y ahora nos trasladamos hasta Onda para hablar con su concejala de promoción económica, María Baila. Buenos días, María.
Hola, buenos días.
La verdad que es un placer tenerte hoy porque vamos a hablar de un tema, la verdad, que muy fructífero, ¿no? Sobre todo para los pequeños comercios de la localidad vecina de Onda, ¿no? Porque desde el ayuntamiento habéis lanzado una campaña que se llama Bono Mescomers, ¿no? Y quiero que expliques a nuestros oyentes de qué se trata esta campaña.
Así es, ahora la hemos lanzado más públicamente porque sí que hace ya 2 meses que la anunciamos para que todos aquellos comercios interesados se pudieran adherir. Y bueno, se trata de una inversión por parte del ayuntamiento de 250.000 euros a través de bonos de descuento de 10 euros para que los ciudadanos de Onda empadronados mayores de 18 años pues se los descarguen y los gasten en aquellos comercios que previamente se han adherido.
La verdad es que
total,
la verdad es que es un descuento bastante importante en nuestras compras, ¿no? No sé si hay, dijéramos, una cantidad específica para que tengamos hasta esa rebaja en nuestras compras.
Exacto, son 2 bonos de 10 euros por persona y claro, la inversión por parte del ayuntamiento son 250.000 euros, pero mínimo son 500.000 euros que se ponen en funcionamiento porque los ciudadanos tienen que gastarlos en compras superiores a 20 euros si solo gastáramos un bono de 10 o compras superiores a 40 euros si gastáramos los dos, que serían 20, un descuento de 20 euros.
La verdad que eso es una oportunidad muy muy grande, ¿no? Y también una inyección económica para todos esos comerciantes que tenéis ahí en Onda.
Exacto, sí, eso es lo que hemos pretendido. También hemos intentado buscar pues espacios de tiempo, pues la campaña estará hasta el 31 de julio, periodos en los que no hay, pues por otro lado, promociones como puede ser Navidad o demás, porque ya sí que sabemos que ya hay en Navidad cierta demanda, también en rebajas, y buscar pues un periodo de tiempo en que a lo mejor pues tenemos menos demanda de ir a comprar o de salir a consumir. Sí que es cierto que ahora pues con poco a poco las restricciones van bajando y vamos teniendo un poco más de libertad. Y también creo que ha sido un empujón muy bueno, pues ya que puedo salir y puedo salir a cenar, aunque sea hasta las 10, pero también pues que todo entre ello se revierta entre la hostelería y el comercio local.
Claro, porque ¿de qué tipo de empresas estamos hablando? Es decir, entran, dijéramos, todo lo que tiene que ver con la alimentación, el textil. Me acabas de decir que, por ejemplo, los servicios de hostelería también podrían entrar en este bono.
Sí, exacto. En total son 76 comercios que se han adherido a la campaña y hay de todo tipo, desde bueno, hostelería, alimentación, peluquería, salones de belleza, el comercio que, por decirlo así, genérico de tiendas de ropa, zapaterías, también tenemos gestorías, un poco de, tocamos todos los ámbitos electrodomésticos también, y al final pues hay gran variedad, que también es lo que buscábamos, para que pues todos los ciudadanos y ciudadanas de Onda puedan también elegir, pues yo, es que ahora me hace falta unos zapatos, pues me los compro en la zapatería, o lo gasto para una comida, o me tengo que cambiar la televisión de casa, que por ejemplo.
No, sí, y además es algo que a lo mejor, desgraciadamente, ¿no?, solemos buscar en grandes superficies, y qué fácil es tenerlo en la esquina de casa, y sobre todo productos de calidad, ¿no?, que muchas veces no nos damos cuenta del gran esfuerzo que hacen los pequeños comercios dándonos la calidad a lo mejor que no nos dan otras superficies, ¿verdad?
Sí, exacto, y sobre todo la atención personalizada, que es lo que buscamos, que en estos tiempos pues se olvida un poco y siempre está un poco más las grandes superficies y esa atención pues no la tienes. Y el ir a la tienda que te conocen de toda la vida, mira, es que necesito esto, ah, vale, pues a lo mejor yo no lo tengo en tienda, pero tranquila que mañana lo vas a tener y te lo buscan y te lo consiguen. Y eso es, creo que el plus que diferencia al pequeño comercio del grande.
¿Cuánto os ha costado realizar este bono? Porque yo imagino que habrán sido horas y horas de conversaciones, ¿no?, con los pequeños comercios, con las asociaciones de ahí de la localidad, ¿no?, para llegar a un consenso de qué hacer para ayudarlas en este momento, ¿no?
Claro, sí, por una parte sí que es cierto, no somos el primer municipio que lo ponemos en marcha, creo que ya han salido bastante en las noticias y demás, pero claro, pues también en cada municipio se ha hecho de una forma. Sí que es cierto que esta propuesta de los bonos comercio ha salido a raíz de la crisis del COVID, y claro, pues es buscar la forma de ponerla de tanto una forma fácil para que los ciudadanos se puedan descargar esos bonos, pero también para el sistema jurídico y de tesorería del ayuntamiento, porque al final es dinero público, son subvenciones que se dan a empresas, y hay que buscar ahí pues el término medio. Pues por eso hemos puesto una página web, bonos.onda.es, donde los ciudadanos inician sesión con su fecha de nacimiento y DNI, y indicando el correo electrónico les llega a su bandeja de entrada del correo los bonos, o bien si lo prefieren pues tenemos un punto presencial en Casa de la Cultura de lunes a viernes de 9 a 2 para que pues los vecinos que lo quieran tener en formato físico pues se acerquen y nosotros se lo facilitamos.
Pues la verdad que está muy bien, ¿no? Porque iba a preguntarle justo por eso, ¿no? Cómo adquirir este bono. Y la verdad es que es una manera muy sencilla porque lo tienen tanto para la gente que tiene más acceso a la digitalización, ¿no? Que estamos más familiarizados con las nuevas tecnologías y también para la gente mayor del pueblo, ¿no? Que le cuesta un poco todo lo que tiene que ver con la informática, pero que ellos son los que más gasto hacen probablemente en la ciudad, ¿no? Y que está también bien que esté habilitado este centro de la Casa de la Cultura para que ellos puedan tener su bono comercio fácilmente sin necesitar la ayuda del hijo, de la hija o del nieto, ¿no?
Exacto. Sí, hemos intentado, pues, de cara al ciudadano, ponerlo de la forma más fácil posible, bien a través de una web o presencialmente. Y también de cara a las empresas, pues también hemos dado dos opciones para que a la hora de canjear el bono, porque un ciudadano se acerca con el bono a una tienda. Cuando digo tienda me refiero en términos genéricos, porque a veces siempre estamos hablando de comercio, pero también son otros servicios, también es hostelería. Y bueno, te acercas a hacer la compra, a pagar el servicio y la tienda te cancela el bono. Y también hemos dado pues dos opciones, bien a través de una aplicación para el comercio o a través de una web, pues también para intentar facilitar, porque hay comercios que a lo mejor sí que pueden tener acceso al móvil con internet, otros que a lo mejor utilizan un ordenador. Entonces, pues buscar un poco todos aquellos problemas que han ido surgiendo a lo largo del desarrollo y ahora pues para ponerlos en marcha. Ya te digo que cada día también pues van surgiendo nuevas dudas y vamos a intentar pues corrigiendo, porque al final es una nueva propuesta y claro, si lo tuviéramos todo inventado, pues sería todo muchísimo más fácil.
Claro que
pero
sí.
Pero bueno, exacto, pero bueno, entre todos, entre los ciudadanos y los comercios, la verdad creo que han apoyado muchísimo ya esa propuesta y está siendo todo un éxito, la verdad.
Sí, supongo que esta campaña ya ha arrancado. No sé si tenéis cifras de cuánta gente en Onda ha solicitado ya estos bonos.
Sí, el viernes ya se lo habían solicitado, bueno, ya habían descargado 10.700 bonos.
Que es una cifra elevada ya, ¿eh?
Sí. Y ya se habían canjeado unos 500.
Qué bien.
Pero la campaña empezó la semana pasada y dura hasta el 31 de julio.
La verdad es que veo movimiento, que la gente tenía ganas de comprar, ¿no?, en el pequeño comercio y en la hostelería, y que se han animado muchísimo a participar de esta iniciativa que probablemente, si se ve que se tiene éxito, se puede repetir en el futuro.
Exacto. Sí, además ya no es el intentar buscar que en la tienda se canjeen esos bonos, sino al final es un tipo de promoción que lo que buscamos es posibilizar al cliente de Onda y que antes de decir, mira, es que me hace falta tal y me voy a comprarlo fuera, ostras, pues si tengo este bono, lo gasto en Onda y al final pues todo se queda en el municipio.
Pues sí, la verdad es que es una alegría, ¿no?, que todo esto pues se quede, ¿no?, y reporte al fin y al cabo en la ciudad con todo el esfuerzo y todo el trabajo que supone y ha supuesto este año, ¿no?, sobre todo para esas empresas. Sí. Pues concejala de promoción económica de Onda, muchas gracias a María Baila por haber estado hoy con nosotros.
A ti, muy bien. Hasta la próxima.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Y que a veces lo mereces y nunca es para tanto. Lo harías otros 20 años más. Ya se ha dormido la ciudad y quedamos los de siempre. Solo un sobresalto. Me recuerda que soy de verdad. Salgo de mi propio cuerpo. Hablo de una forma extraña.
Bueno, María, este matí el president Ximo Puig ha eixit a presentar el pla Resistir. I què hem fet? Pues preguntar-li per les noves mesures una vegada s'acabi el pròxim 9 de maig l'estat d'alarma.
Sí, perquè la veritat és que estem molt expectatius, no?, per què és el que passarà després d'aquest... Bé, estem expectatius per el que passarà després del 4M i ja després vindrà tota l'oleada, no?, del 9M, que espere que ja ens desgranen, no?, que ha passat alguna cosa?
Bueno, pues el cap del Consell matisa que la desescalada no serà disruptiva i demana prudència. No es pasará de 0 no es pasará de 1 a 10 o de 0
a la nada,
restricció,
no, no, claro.
Què ens diu? Pues anuncia que la prórroga del toc de queda
se queda.
Y el fi del tancament perimetral de la Comunitat Valenciana, és dir, ja no tindrem, no estarem perimetrats, però sí que tindrem un l'horari del toc de queda. Ojo, deixa oberta la porta a ampliar este horari de toc de queda. És dir,
no estaria malament.
En este moment és de 10 a 6 del matí, però estaran pendents a veure o què és el que van demanant. Quan finalitzi l'estat d'alarma el pròxim 9 de maig, es farà oficial en la mesa interdepartamental de la gestió del Covid, que es reuniran a finals de setmana. És dir, és allò de jo he tirat, he llançat el que hi ha, el que pensem, i ara en funció de com se mobilitza el ciutadà, dic jo, aniran fent. Per això diu que deixa la porta oberta al toc de queda. Tindrem la comunitat oberta, diuen que a les 10 de la nit tenim que estar en casa fins a les 6 del matí, però veurem si se pot retrasar això un poc, retrasar l'hora d'inici, que actualment són les 10 de la nit.
Clar. Val?
I per aportar aquestes mesures a terme tindran que comptar amb la validació del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. Recordem que tu ja saps que això després no està d'acord amb algú, denúncia i tornem cap arrere.
Clar, i veurem què és el que passa, perquè el toc de queda es podia fer perquè estava l'estat d'alarma instaurat, però ara, fora d'aquest estat d'alarma, veurem si s'accepta aquest toc de queda.
En aquest cas,
va
emparar-se en el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana i ell diu que hem de ser prudents. Jo entenc el que ell vol dir, val? A mi no em pareix malament, perquè... Claro, ell mos demana que durant el mes de maig siguem prudents, perquè la vacunació està avançant i confia en que en juny tinguem posats en la primera dosi els majors de 50 anys. És a dir, siguem prudents durant el mes de maig, en juny tenim la vacunació i mirem un bon estiu.
Això és el que esperem també.
Jo entenc la seva prudència i no em pareix malament. Lo del toc de queda és el que jo pense, que això se modificarà, que després, este cap de setmana, mos diran alguna cosa, mos donaran una bona notícia. I que ens han de... ells, lo primer que han dit ha sigut lo que més mal ens sap, que és que ens facin tornar a casa tots a les 10 de la nit, però van a valorar com quina repercussió tindrà. Respecte als possibles confinaments perimetrals de municipis que podien produir-se, pues sí. El president estarà pendent, demanarà què passa en cada municipi, i imagina't, el municipi que se contagi se perimetrà.
Clar, com ja passava abans de Nadal, no? Que per exemple crec que va ser el municipi d'Onda, així a Vila-real també varem estar tancats perimetralment durant tres caps de setmana, no? Ahí anirà en funció de com vagin les xifres. És veritat que hi ha que dir que a la Comunitat Valenciana el Departament de Salut de la Plana és el que pitjors xifres estem tenint enfront a altres. Però, clar, també tenim municipis, Susana, molt grans enfront a la resta de la província de Castelló.
Este president d'esta comunitat autònoma, de la nostra, és del president que pensa que és per la nit quan se contagien, i clar, ell és el que menys, o sigui, ahir és on ens trobarem en pedra, no? És a dir, ell no vol obrir que se faci o que se'ns faci molt tard per la nit, perquè pensa que és ahir on ens contagiem. Per tant, s'obri perimetralment, el que no anem a tindre és este, els que se'ns lleve o que els es permetisca que puguem recollir-nos a casa més tard de les 10 de la nit, però jo apunte que igual ahí donen una horeta més, no
una,
sé
una esperança, una esperança hi haurà, no?
Sí, això, arribem a les 2, Maria,
les dos,
en l'anunci
dos,
que no s'ha passat desapercibit, i que ens han llançat ahir, han dit allò de vos donem i vos llevem, i tal,
una de cal i una altra d'arena.
Els deixem, Maria, demà a les 12 ens tornem a retrobar.
Sí, com sempre, més i millor.
I a vostès, a vosaltres vos deixen el nostre company Javi Mata en esports.
Cuando vengas a Madrid, chulona mía, voy a ser temperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la Gran Vía y a bañarte con vinillo de Jerez. la crema de la intelectualidad y la gracia de un piropo retrechero más castizo que la calle de Alcalá.